fuck up out my house. Get the fuck up out my house. Get the fuck up out my house. Get the fuck up out my house. I grew up in this. I blew up in this. I'm too up in this. Don't give a fuck about my. Then get the fuck up out my. 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 I will always love you, but I'll never expect you to love me when you don't love yourself. Let's heal the world. One beautiful action at a time. This is real love.
Bend your soul to intuition.
This is real.
Renaissance, the revolution. Pick me up even if I fall. Let love heal us all. Us all.
Don't make me get up out my seat. Don't make me get up out my seat.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
La Mercè! Oh, Dios mío! Eres preciosa, si la gente viera fuera de antena, ¿cómo eres? Es que eres tremenda, tía. Eres maravillosa. Pero es que se enciende el micro, se enciende el piloto rojo y te pones muy formal. Vale, muchas gracias.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 to 6:00 p.m. Els caps de setmana descansem.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Tres minuts i mig que passen de les 9 del matí. Queda menys d'un mes per encetar el 2024 i sembla que l'any arrencarà sense pressupostos municipals aprovats a l'Ajuntament de Barcelona. Jaume Collboni fa mig any que ocupa l'alcaldia de la capital catalana, però encara no ha aconseguit un soci estable per governar i amb qui aprovar els comptes. Barcelona en Comú va ser un dels grups que li va donar suport i va facilitar la seva investidura juntament amb el Partit Popular. Des de llavors, però, reclamen al PSC que es decideixi i triï un soci per dirigir la ciutat. Els comuns, Amada Colau al capdavant, han governat a Barcelona amb el PSC els últims 8 anys, per això consideren que tenen un model de ciutat compartit que cal seguir desplegant i liderant. Per parlar de tot plegat, avui ens acompanya la regidora i portaveu de Barcelona en Comú, l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz. Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia i gràcies per convidar-me.
Senyora Sanz, com valora els primers mesos de mandat de Jaume Collboni com a alcalde?
Bé, doncs crec que una mica la sensació que tenim els barcelonins i les barcelonines aquests primers 6 mesos és d'un govern que no governa, perquè no veiem cap tipus, no, de lideratge. De fet, no, l'única cosa que intenten situar és aquesta idea de que volen endreçar, i segurament el primer que haurien de fer és endreçar el seu govern. Són un govern en la més absoluta minoria, no, que ha tingut aquesta ciutat, i el que estem veient precisament és això, no, que cada regidor va una mica el seu rotllo, que no hi ha una acció conjunta, que l'alcalde se'n va veure l'alcalde de Madrid, fa copes de cava amb el rei, però poc o més, no? No estem veient realment propostes per la ciutat de Barcelona, no? Propostes que liderin, que segueixin situant la ciutat al capdavant dels reptes que tenim, no? I en certa manera, que tot allò que s'estava desenvolupant està com pausat, no? O sigui, separat, no estan fent res nou. Llavors és com, bueno, crec que Barcelona no es pot permetre un govern així, perquè en realitat és l'antítesi, no?, del que hauria de ser un govern.
Ho dic perquè vostè mateixa ho ha dit, eh? En contra, entenc, del pla Endreça d'Albert Batlle.
Bé, és que, mireu, primer de tot és que el pla Endreça... Jo encara vull saber, més enllà de la part de la criminalització, no?, social o, no?, de la immigració que en alguns moments s'ha pogut desenvolupar, que és una cosa que, evidentment, ens sembla que no té cap tipus de sentit i que, a més, hi ha moltíssimes polítiques a fer abans que aquest tipus d'accions. Tota la resta d'accions que s'estan fent sobre el pla Endreça ja es feien, perquè no hi ha més recursos, no hi ha més accions, simplement han buscat un títol i un màrqueting, no?, per intentar situar, doncs, que estan fent alguna cosa, però no és real, no? No és real. Per tant, per mi, realment és això, no? O sigui, el primer que has de fer, si tu vols endreçar, no?, alguna cosa, és endreçar-te tu mateix, no? I, per tant, jo crec que el primer que hauria de fer el senyor Collboni és endreçar el seu govern. I després, que quan parla d'aquesta endreça, no s'oblidi d'aquelles activitats que tant perjudiquen a la ciutat. Què passa amb el turisme, no?, per exemple? Perquè, clar, si només fem aquest tipus de plans perquè la ciutat doncs hi hagi menys població racialitzada, la qual cosa em sembla una bogeria, no?, d'un partit que s'autodenomena d'esquerres, què fem, per exemple, doncs amb tota la política, no?, de massificació turística, que això sí que necessita una endreça i un ordre, que és el que veníem fent, i que ara mateix veiem un govern que, per exemple, està tornant a apel·lar a la barra lliure, no? Bueno, un dia sí, un dia no. Bueno, en aquesta línia de la desendreça.
Què s'ha de seguir fent per pal·liar aquest turisme massiu?
Doncs el primer és el compromís clar en mantenir els instruments que tenim, no? Perquè tenim un pla d'allotjaments turístics absolutament pioner a tot el món, que moltes ciutats estan copiant i hem treballat conjuntament amb elles per poder dotar-nos d'instruments forts. Tot el tema dels pisos turístics. Per fi la Generalitat ha aprovat una cosa que portem anys proposant-li. Personalment, jo he estat treballant amb la Generalitat des dels darrers 8 anys per exigir que hi hagués aquesta política que ens permetés tancar pisos turístics, perquè és una anomalia que en un edifici on vivim veïns i veïnes, doncs hi hagin convivint vivim precisament amb persones turistes. Això s'ha de poder separar i diferenciar. No pot ser que estiguem en els mateixos edificis i no pot ser que nosaltres haguem de... Perquè els ritmes són diferents, perquè les necessitats són diferents, no? I jo entenc les persones que venen aquí a visitar la ciutat, doncs tenen... Però, clar, nosaltres tenim un altre ritme. Per tant, aquesta anomalia s'ha de corregir. I la següent anomalia és que si tu tens una llicència de pis turístic a la nostra ciutat, la tinguis per tota la vida. Això... és absolutament incomprensible. Per fi, això s'està revertint, amb una normativa també, doncs, que ha costat molt treballar i de la que jo em sento part, no?, perquè hem treballat moltíssim amb la Generalitat per pensar jurídicament com es podia fer, i això s'ha d'aplicar ja. Això s'ha d'aplicar ja. I el govern de Jaume Collboni, pues, no té ganes d'aplicar-ho ja. Tenim una altra problemàtica que comença a afectar a la majoria de les persones de la nostra ciutat, que té a veure amb els lloguers de temporada, no? Que ja no estem parlant del turista que ve un cap de setmana, però estem parlant d'una persona que ve a treballar, o simplement no són les persones que venen a treballar, sinó és com el mercat especulatiu, per evitar la regulació dels lloguers, el que fa és proposar-te un contracte de 11 mesos per tal de poder-te canviar les condicions i demanar-te més diners. Això, o sigui, el turisme té un impacte en la convivència i té un impacte en el lloguer, que és una de les principals problemàtiques que patim els barcelonins. Per tant, el govern Collboni el que hauria d'estar fent precisament és... desenvolupant totes aquestes actuacions, que algunes d'elles jo les vaig deixar una mica treballades. Per exemple, el lloguer de temporada, teníem ja iniciada una modificació del Pla General Metropolità per intentar evitar precisament que aquesta modalitat s'estengués per tota la ciutat a l'espera que la Generalitat faci la seva normativa, que l'Estat també la faci, perquè evidentment són contractes lau que tenen una pròpia, no? Estan dins de la llei d'arrendaments urbans. Però en tot cas, el que necessitem és un lideratge. És saber si aquest govern, si aquest alcalde vol 20 milions més de turistes o no. Perquè si vol més 20 milions més de turistes, que és la proposta que fa el Partit Socialista al Parlament de Catalunya i a l'Ajuntament de Barcelona quan parla d'ampliar l'aeroport, això és el que està en joc, on dormiran aquests turistes? Quina aigua consumiran? Quina energia consumiran? Un turista consumeix 5 vegades més aigua que nosaltres, que un veí o veïna, al dia. Això té un impacte claríssim, no?, en la sequera que estem patint.
De seguida parlarem també de turisme, d'habitatge, però qualsevol oient que l'estigui escoltant, clar, es pot plantejar, si tan en desacord estan, per què van fer alcalde Jaume Collboni?
Perquè volíem un govern progressista i seguim volent un govern progressista, no? Clarament. Al dia de la investidura hi havia dues opcions, no? O tornàvem a un govern de dretes, liderat per Xavier Trias, que ja jo més vaig ser ja regidora, no?, a l'època on Xavier Trias era alcalde, i me'n recordo molt bé de tots els problemes. Me'n recordo la revolta de la Barceloneta, que va haver-hi dels veïns i veïnes quan es va obrir la barra lliure al turisme. Me'n recordo de aquell moviment que es va crear, no?, arrel del maltracte que aquell govern va desenvolupar, per exemple, al districte Nou Barris, que va ser el moviment Nou Barris Cabrejada, no? Els propis veïns s'autodenominaven així. Per tant, recordo molt bé el que va suposar aquell nefast període per la ciutat de Barcelona, avingudes de luxe, reformades, cap tipus de treball als barris, cap perspectiva en el canvi climàtic, només es parlava, no?, de posar, doncs, d'això, de deixar que la ciutat tingués tota la mercantilització possible, no?, que les grans empreses posessin de tot. I fer alcalde...
No, mercantilització, per exemple, és el mobile?
No, jo parlo... Mercantilització és quan una empresa tu li dones el dret, per exemple, a fer proves, a testejar amb la teva ciutat sense cap tipus, doncs, de cost. Això va passar, per exemple, amb tot el projecte Smart City que va desenvolupar en aquell moment. Doncs era, venga, que vingui una empresa, doncs Disco, no sé qui, no? Qualsevol d'aquestes empreses que vinguin i que testegin amb els nostres contenidors, sense cap lideratge públic, que posin càmeres, que facin tot això... doncs era una mercantilització de la ciutat perquè no hi havia cap contraprestació pública, no?, pel benefici. En canvi, ells anaven testejant si els hi funcionava el producte o no, però l'Ajuntament els hi pagava a sobre. Bueno, realment era un despropòsit. A partir d'aquí, clar, el dia de la investidura hi havia dues opcions, no?, o sortia l'alcalde Xavier Trias o doncs nosaltres fèiem aquest vot de confiança i de responsabilitat a una persona, que és Jaume Collboni, amb qui hem governat la ciutat, no?, en diferents moments, i que ha format part també dels nostres governs, amb l'objectiu i l'única encàrrec, perquè a més l'alcaldessa de Colau va ser molt clara el dia de la investidura i li va dir clarament, tens un encàrrec, que és formar un govern progressista, no de 19, que seria la suma entre el Partit Socialista i nosaltres, sinó de 24, que és el que ha demanat la ciutadania, que és que incorpori Esquerra Republicana. Perquè segurament les setmanes prèvies doncs era molt difícil que, doncs, amb aquesta actitud de no lideratge, no?, per part de Jaume Collboni, també en aquell moment per formar un govern progressista, perquè també ho podria haver fet, no?, en aquelles setmanes, però bueno, va ser molt difícil. Nosaltres sabíem que hi havia camí per treballar, per recórrer, perquè Esquerra Republicana s'assumés. De fet, ja a l'anterior legislatura vam estar a punt de fer també un govern a tres, no? Per tant, era molt important deixar aquesta porta oberta. Si Trias era alcalde, aquesta porta era impossible, que hi hagués un govern progressista, no? Perquè ja hi havia un govern diferent.
Els hi va saber greu votar amb el Partit Popular?
Bé, és que nosaltres no vam votar amb ningú. Nosaltres vam votar el que nosaltres vam creure que havíem de fer aquell dia sense condicionar-nos al que fan els altres. És que, si no, moltes votacions en el dia a dia, per exemple, jo veig permanentment votacions a l'Ajuntament on Junts, Vox i PP voten el mateix tot el rato. Quan parlem de turisme, quan parlem de canvi climàtic, quan parlem de mobilitat sostenible... Clar, sempre voten no a tot això, a barra lliure. Clar, i algú pensaria, ostres, realment Junts està d'acord amb tot el que planteja Vox o el PP o se sent còmode, doncs m'imagino que no, no? Això és el mateix. O sigui, les votacions, cadascú les tria en funció dels seus criteris. El Partit Popular va tenir els seus arguments, que ja els ha explicat, evidentment, res a veure amb el nostre. Per exemple, el senyor Cirera el que volia és que nosaltres no estiguéssim en un govern i nosaltres estàvem votant el senyor Collboni perquè volem fer un govern d'esquerres on, evidentment, els comuns hi siguem, no? Per tant...
Si depèn dels comuns, el 22 de desembre Barcelona tindrà pressupostos?
Si depèn dels comuns, és que no depèn dels comuns, no? De qui depèn que hi hagi un pressupost del govern? La responsabilitat...
No, suposo, i amb qui pacti, no, aquest govern?
Clar, però és que tot això encara... És que queda molta feina per fer, és que és del... el més calent és a l'aigüera, no?, que diuen. Jo, una mica, el que sí que... El que estic és segurament una mica decepcionada, no?, per la... Jo crec que un govern no es pot permetre una falta de lideratge tan flagrant, no?, perquè està a la vista de tots i totes que no hi ha un alcalde que lideri, que no hi ha un govern que lideri, i això es tradueix en la manca d'accions, no?, viuen d'herència, o sigui, tots els plans i projectes que s'aproven al plenari cada mes són plans i projectes que hem deixat nosaltres fets, no hi ha res nou. Però sí que han pausat, no?, moltes coses, i a més, per aprovar un pressupost, tu t'has de seure molt i parlar molt. I més quan ets un govern que acaba de començar, quan ja portes 3 anys o portes una legislatura, bueno, doncs ja tens unes dinàmiques de treball, però és que aquesta legislatura era molt complicada i el senyor Collboni i el seu govern ho havia de saber. I no han fet la feina perquè avui Barcelona tingui un pressupost. No l'han fet, a més, no estan fent la feina perquè Barcelona tingui un govern fort, no un govern desendreçat i dèbil, feble. Per tant, el que necessitem és que facin aquesta feina, que s'asseguin amb els partits d'esquerres, o Catrín, si volen parlar amb la dreta o si volen parlar amb l'esquerra. Nosaltres, evidentment, el que els demanem és això. Hi han hagut converses informals, però no hi ha hagut una veritable negociació. Per tant, nosaltres, la responsabilitat amb la ciutat crec que l'hem demostrat tirant endavant durant aquests darrers 4 anys 4 pressupostos. Amb acords amb Esquerra i amb el Partit Socialista. Acords, a més, en altres institucions, el govern de l'Estat i la Generalitat, conjuntament. Vull dir, crec que hem demostrat que els interessos de la ciutat sempre passen per davant dels interessos del partit. Ara bé, avui nosaltres no governem, governa el senyor Collboni, per tant, la feina l'ha de fer el govern. Qui ha de liderar, qui s'ha de seure, qui ha de fer la feina perquè això passi, és seu. Nosaltres, doncs, mentrestant, tenim unes prioritats, evidentment, estem a l'oposició i tenim unes prioritats clares.
Doncs fem aquestes prioritats. Què han de tenir aquests pressupostos perquè els comuns els hi donin el seu vot a favor?
El primer és una proposta d'un govern fort que els pugui desenvolupar. Aquesta seria una primera qüestió, és a dir... Tenir pressupost no t'assegura poder desenvolupar totes les coses que determina el pressupost, perquè quan tu tens, per exemple, vols transformar un carrer i t'has de gastar uns diners, això ha de tornar a passar pel plenari. Per tant, tu saps que necessites moltes votacions posteriors. Per això una de les primeres qüestions és que la ciutat no ha de patir, no?, a l'hora de poder executar fins a l'últim cèntim d'euro, no?, que tinguem en aquests pressupostos. I per tant, això...
O hi ha tripartit o no hi ha pressupost?
No, per part nostra és... Ha d'haver un govern fort perquè hi hagi un pressupost. I, per tant, va junt, tot va junt. És un paquet, no ho separaria, no?, ni condicionaria una cosa o l'altra, perquè necessites precisament un govern per poder-lo desenvolupar i ara mateix estem davant d'un desgovern. Per tant... Nosaltres, una de les primeres qüestions és aquesta. La següent és tot el paquet, evidentment, no?, que ja hem situat de garantir que la ciutat segueixi liderant els principals reptes de la ciutat. Necessitem aquest pressupost amb un govern fort que el pugui executar, que sigui realment, doncs, que incorpori les prioritats, les línies estratègiques, doncs, des de la lluita contra el canvi climàtic. Ara, avui, malauradament, jo estic veient, doncs, un govern més, no?, més negacionista i retardista del que m'agradaria, no?, pues paralitzant projectes com Superilla Barcelona, que s'ha demostrat un projecte absolutament útil i necessari, perquè aquest estiu els carrers de Superilla no baixaven entre 7 i 8 graus la calor, i això la gent ho ha viscut, i sap perfectament que això funciona, i que no pot ser una cosa d'un carrer. Nosaltres sempre ho vam dir, no pot ser un carrer, perquè llavors sí que generen, ah, que bonic, Consell de Cent, i els altres no. No. Vam fer 4 carrers i s'havia de continuar fent 4 o 5 carrers més per arribar al 2030 amb 21 eixos verds només a l'Eixample, sense comptar els de Sant Martí. Per tant, tota aquesta feina s'ha de continuar, l'habitatge com una prioritat. Una de les coses que també li hem demanat al senyor Collboni, no?, és l'aplicació d'una vegada per totes també de la llei pel dret a l'habitatge de l'Estat perquè s'apliqui la regulació dels lloguers, que això és el que impacta a la ciutadania. I també ho està incomplint. No està fent res ni amb el govern de l'Estat ni des d'aquí la pròpia ciutat, no? El tema de la massificació turística. És a dir, tenim moltes prioritats. De fet, nosaltres vam presentar un pressupost alternatiu, que no sé si heu tingut la capacitat de, no?, de veure, el vam presentar ja fa unes setmanes, i la nostra era una proposta molt clara: protegir les escoles, seguir donant suport a tots els aspectes, no?, de les escoles, posar la salut mental en el centre, desenvolupar aquest projecte de transformació, habitatge, turisme, i sabem que, a més, es pot fer un pressupost que pugui ser així. Per tant, què fa falta? Doncs això, seure, treballar, acordar, consensuar amb les esquerres i decidir que Barcelona ha de tenir un govern de majoria que no pateixi, que pugui liderar i que pugui tirar endavant aquest pressupost i que pugui fer totes aquestes polítiques sense, doncs, el risc de que no s'aprovin, no?, els projectes a l'Ajuntament.
Veuen en perill les superilles a Barcelona?
Bé, jo crec que en perill no hi són, no estan, diguéssim, perquè la gent... O sigui, jo crec que una política guanya quan independentment de qui governa, la ciutadania l'exigeix. No? Jo aquests dies veia com els veïns i veïnes de Sant Andreu demanaven que la pacificació que vam iniciar a Sant Andreu, perquè Superilla Barcelona ja havia arribat a Sant Andreu amb la pacificació del carrer Gran, o a la Meridiana, o la transformació de la Meridiana, que també està en marxa, però demanaven que allà on s'havia posat l'antic mercat de Sant Andreu, doncs no tornés a obrir-se el pas dels cotxes, no? I demanaven precisament que la Superilla que s'estava desenvolupant a tota la ciutat i que s'havia aplicat a Gran de Sant Andreu també, doncs, fos determinant en aquest tipus de carrers. Llavors, jo crec que això a mi és el que més m'emociona, no? Perquè veig que és quan una política realment ha guanyat el sentit comú, no?, de la gent, està al costat del sentit comú de la gent, i per tant la gent demana que això se segueixi fent. Per què? Perquè funciona. Perquè funciona, perquè a l'estiu hi ha 8 graus menys de calor, perquè és un lloc confortable, perquè els nens i nenes poden jugar amb seguretat, no? És a dir, jo crec que una de les coses més boniques que pot passar a una ciutat és que vagis caminant i vegis a nens i nenes jugant sense patir per si passarà un vehicle o una moto i els hi pugui fer, no?, algun tipus de mal. Aquesta seguretat és a mi la seguretat que més em motiva, no?, per generar a una ciutat, perquè si un nen i una nena segur, totes i tots estem segurs, no? Llavors, jo crec que, per una banda, la ciutadania té molt clar quines són les prioritats i, per tant, jo sé que el projecte Superilla Barcelona continua ben viu a Barcelona, perquè hi ha uns veïns que el defensen, que l'exigeixen i que seguiran reivindicant que se segueixi fent, però és veritat que veig un govern que ha fet partidisme amb aquest projecte, quan és un projecte de sentit comú, quan és un projecte del segle XXI. No, clar, jo aquests dies veia, per exemple, el senyor Collboni, no?, a la cimera de la COP, i pensava, quantes vegades... O sigui, quantes vegades li hauran dit tots els internacionals que s'ha trobat que ve Superilla Barcelona? Perquè és el projecte internacional per, no?, per excel·lència. I m'imaginava veient-lo parlar amb l'alcaldessa de París, no?, amb la que nosaltres hem treballat colze a colze i tenim els mateixos projectes, pràcticament. No? Ell els fa d'una manera, nosaltres d'una altra, però pràcticament són molt similars. I hem treballat amb els seus equips tècnics. Però jo m'imagino a l'Anna Hidalgo dient-li què, com continua, no?, Superilla Barcelona? Què li haurà dit el senyor Collboni a l'alcaldessa de París davant d'això? O les escoles, protegir les escoles, que també és un projecte que s'ha aturat, no? I són projectes que a París estan fent permanentment, no? O si s'ha vist amb Londres, si s'ha vist amb Berlín, si s'ha vist en qualsevol ciutat del món, estic segura, perquè quan nosaltres hi anàvem era tot el rato, volem saber més, bueno, de fet, segueixo rebent permanentment invitacions de tot arreu per anar a explicar aquest projecte, no? Per tant, sí que veig que aquest govern, doncs, i políticament, no?, el Partit Socialista va utilitzar aquest tema per intentar aprofitar, doncs sí, evidentment, no?, una situació en la que quan fas obres ja ho saps, que la gent s'enfada, doncs, es cansa, i és una de les coses que sempre jo he demanat disculpes, i és, no?, i sempre explico que és molt similar a quan tu fas obres a casa, no?, que vols que s'acabin el més aviat possible i estàs bastant cansat, no?, de veure-les, però quan arriba el resultat, ara no hi ha ningú que no passegi per Girona, Rocafort o Consell de Cent o Comte Borrell i digui, quina meravella.
Consell de Cent, com valoreu la resposta del consistori a que el cas de Superilla del Consell de Cent arribés als tribunals?
Bé, ara mateix la situació és que s'ha recorregut la sentència del tribunal, de la jutge que va sortir el mes de setembre, si no m'equivoco, i ara el que ha de fer és veure què passa amb el recurs, però en tot cas és un sense sentit aquesta sentència perquè atempta contra el sentit comú, contra les normes, contra tot allò que s'havia de desenvolupar perquè precisament fa una interpretació legal sobre urbanisme que és una mica estranya, no? Perquè no ha passat mai a la ciutat de Barcelona, o sigui, tu tens la potestat, més enllà de la qualificació de l'ús del sòl, tu tens, no? Aquest carrer està qualificat d'un carrer de mobilitat, no? Diguéssim, urbanísticament, perquè tu puguis passar amb un vehicle, caminant, amb bicicleta. Nosaltres el que hem fet és prioritzar quin tipus de mobilitat es fa. No diem que deixin de ser carrers on tu puguis moure't. El que passa és que t'has de moure a peu o amb bici, no? I si et mous amb cotxe, doncs tens una mobilitat diferenciada, no? Pots passar, però a una velocitat més baixa. És a dir, és una absoluta aberració que ens estigui proposant que per tots els carrers de Barcelona sempre els cotxes hagin d'anar 50 per hora. Perquè va contra la seguretat, va contra la lluita contra la contaminació, que és un problema de salut. Per tant, jo crec que en aquest sentit el que s'ha de fer no només és el que s'ha fet jurídicament, sinó és fer-ne més. Perquè, per exemple, quan es parla de fer interiors d'illa, que jo crec que és una política que està molt bé i crec que és molt positiva, recuperar els interiors d'illa de l'Eixample, que a més... Així els va imaginar Cerdà, però l'especulació immobiliària els ha posat al servei precisament, no?, dels especuladors i estan edificats i s'han d'expropiar. El preu d'expropiació, el metre quadrat d'expropiació d'un interior d'illa és 6 vegades més car que fer una transformació en un carrer. Però té objectius diferents. Tu quan transformes un interior d'illa no estàs restant contaminació a la ciutat. No estàs canviant el model de mobilitat. Estàs generant un espai que s'ha de tancar la nit, que ha de tenir tal, i que durant el dia pots, no?, utilitzar pels nens i nenes, per la gent, però és molt reduït, no genera aquests elements de pas, no genera una seguretat i una convivència, una activitat comunitària en el dia a dia, no redueix la contaminació i el pas dels vehicles. Per tant, jo crec que s'han de continuar fent, no?, evidentment, no només a l'Eixample, sinó, com deia, a tota la ciutat. De fet, vam presentar ja una proposta per arribar, no?, ja teníem determinats tots els àmbits de la ciutat que ara calia també incidir.
Un altre dels projectes impulsats pels comuns que pot córrer perill és el del tramvia per la Diagonal, perquè l'any que ve està previst que s'acabi la connexió entre Verdaguer i Glòries, però la setmana passada Jaume Collboni ja va allunyar la possibilitat d'acabar l'últim tram que queda.
Home, mira, jo ja és que estic molt esgotada de parlar del tramvia per la Diagonal. És una d'aquelles coses que penso. És que no ho entenc.
Jo a vegades penso, imagina't els ciutadans, no?
I clar, és que no ho entenc. O sigui, jo estic esgotada perquè no puc entendre com pot ser que encara estiguem discutint sobre això. O sigui, a veure, és que, a més, a vegades jo els he dit, en algun debat he dit, però per què? O sigui, jo estic encantada de ser la gran defensora, no? Els comuns estem encantats de ser els grans defensors del tramvia per la Diagonal. Però és que em sembla absurd que la resta no ho siguin, perquè no ens pertany. És el tramvia de Barcelona. És un tramvia que es va dissenyar ja amb aquesta proposta, no? Es va dissenyar amb aquesta proposta i es va fer originàriament, a més jo això ho he parlat amb l'impulsor del tramvia, que és Pere Macias, quan era conseller d'Obres Públiques de la Generalitat, per cert, de Convergència i Unió, no?, ara Junts per Catalunya, i ell sempre m'ho ha dit, diu, vam començar amb els extrems perquè era una manera de connectar l'àrea metropolitana a la ciutat, no? Perfecte, estupendo, o sigui, em sembla de sentit comú, no? I a més, bueno, en alguns moments, de fet, a la part del Baix Llobregat, no?, el propi tramvia s'ha convertit com una mica amb el metro en superfície, no? O sigui, s'ha convertit en una espècie de metro aquelles ciutats metropolitanes que no tenien els recursos per poder fer i tirar endavant un metro. Per tant, meravellós. A partir d'aquí queda una connexió de 3,5 quilòmetres, 3,7 quilòmetres, absolutament indispensable per fer aquesta connexió central de tota del Besòs al Llobregat, no? I que dins de la pròpia ciutat tu pots anar del campus Diagonal Besòs, que està a Sant Adrià, no?, tocant a Sant Adrià, bueno, està a Sant Adrià, de fet, al barri, al costat del barri de la Mina, fins a la Diagonal, diguéssim, sentit Llobregat, en 30 minuts. Qui no vol això? No, és que passarà un autobús. És que és diferent. És que no hi cap la mateixa gent. És que, a més, els autobusos estan sotmesos a un règim de pas pels semàfors, pels vehicles que hi ha al carrer, diferent. Per tant, que hi hagin autobusos tants com vulguem. Però el tramvia té una capacitat que és que no estic dient... Ho està dient el Pere Macias, que és de Junts per Catalunya. O sigui, que no té res a veure amb els comuns. De fet, el vaig contractar jo directament per poder seguir desenvolupant aquesta proposta, no? Per tant, per mi és, després de tot aquest debat, que ha sigut un debat, de nou, partidista, el pitjor que li pot passar al funcionament d'una ciutat és quan el debat partidista s'anteposa al sentit comú i a les necessitats de la ciutat. I, de nou, com amb Superilla, amb el tramvia, el que veiem és que, de nou, torna a sortir, es torna a anteposar això, no?, i dir, bueno, és que és el tramvia de la Colau. No, és el tramvia de la gent. És el tramvia de la gent treballadora que necessita moure's amb agilitat, amb rapidesa, amb comoditat, amb confortabilitat. Hem de parlar sobre qui gestiona el tramvia, per exemple, que a mi em sembla un temazo, no?, aquest, perquè es va fer unes concessions en el seu moment, perquè la Generalitat no volia posar els diners, perfecte, però ara les condicions han canviat i volem que això sigui públic, no?, i que es gestioni des de lo públic. Quan acaben aquestes concessions? El 2030. Doncs anem a treballar perquè això reverteixi en lo públic i no sigui una empresa privada qui s'agafi els beneficis que genera el tramvia. Aquest és un debat, però fer o no fer el tramvia fins a Francesc Macià, em sembla de debò, o sigui, una absurditat que estiguem encara debatent això i que el Partit Socialista, que a més històricament ha defensat aquesta infraestructura, de fet, no? O sigui, van ser ells els que van fer aquella consulta en el seu moment de la reforma de la Diagonal, de com s'havia de fer, perquè tenien clar que s'havia de transformar posant el tramvia. I mai van preguntar sobre el tramvia en aquella consulta, que això també és un altre dels bulos, no?, que corre sempre que parlem d'aquest tema, no? Però a mi m'agradaria saber, quan el senyor Collboni qüestiona si ha de continuar això, si ha parlat amb l'alcaldessa de Sant Joan d'Espí. S'hi ha parlat amb el vicepresident de l'àrea metropolitana de mobilitat, que és l'alcalde de Cerdanyola. S'hi ha parlat amb l'alcaldessa de Sant Adrià del Besòs. S'hi ha parlat amb l'alcalde de Badalona. Amb qui ha parlat per decidir això? Perquè la decisió de Barcelona de continuar o no continuar això no només ateny, no?, ateny a Barcelona, sinó a tota l'àrea metropolitana. Estem parlant d'una infraestructura importantíssima que pot arribar a superar els 200.000 usuaris al dia. És que és increïble. I, per tant, bueno, parlen sempre de transport públic. És que és el millor transport públic que podem fer a la ciutat.
Per cert, li pregunto per què vostè mateixa ha posat el nom sobre la taula i per què treballa tan bé. Ho sabíem la setmana passada, que Pere Macias és escollit per la Generalitat per pilotar aquest traspàs amb Rodalies. Què li sembla aquest nom per fer això?
Bueno, jo tinc molta confiança amb el Pere Macias, amb tot allò que es refereix i que té relació, doncs, amb la mobilitat sostenible, no? O sigui, hi ha persones que jo crec que, independentment de la seva ideologia amb altres qüestions, bueno, jo he pogut treballar amb ell i amb altres persones, no?, com també Ricard Font, fins i tot amb el conseller Calvet, que ara és regidor de l'Ajuntament de Barcelona i amb qui jo vaig pactar definitivament, no?, tirant endavant el projecte del tramvia. Per tant, jo amb el Pere tinc molta confiança, amb el Pere Macias. Crec que és un gran professional, que és un enginyer d'aquells de capçalera, no?, que has de tenir a l'abast, perquè pensa a favor dels temps que corren, no?, que és aquesta qüestió de la sostenibilitat, no?, i de, bueno, i de la lluita contra el canvi climàtic i de millora de les infraestructures perquè això s'adapti bé, no?, i per tant, per desfer un model basat en el combustible fòssil, no?, i basat en uns vehicles que ocupen la majoria del nostre espai, quan en realitat avui les relacions humanes passen a una altra escala, no?, no dins del cotxe, passen caminant i passejant. Per tant, jo crec que ho farà molt bé, la veritat. Crec que confio en que sabrà representar els interessos també, no?, en aquest cas de Catalunya, i a més m'alegro que per fi aquest tema estigui en el centre, no?, perquè és veritat que fa molt de temps. Jo confio que no és tant una qüestió de si ha de gestionar les Rodalies Catalunya o Espanya, és que quan més a prop, millor. És un principi legal, és un principi, el principi de subsidiarietat. Quan tu estàs en el lloc, jo he estat en reunions amb Adif i amb Renfe, i els hem explicat el que passava a Barcelona i el que passava a Catalunya, i si no ho vius, si no estàs aquí, costa molt que aprenguis, perquè tens moltes prioritats, perquè és evident que passen moltes coses a tot arreu. Per tant, que la gestió estigui el més pròxima possible és sinònim d'eficiència i d'eficàcia. Per tant, que Catalunya pugui controlar les Rodalies amb els recursos necessaris que sí que han de venir de l'Estat, doncs em sembla que és el millor que li pot passar a les Rodalies, tot i que encara faltarà faltarà molt treball, perquè anys i panys de desinversió en aquesta infraestructura, malauradament encara falten moltes actuacions perquè realment la gent deixi de patir, no?, aquests retards i aquestes aturades que perjudiquen tant el seu dia a dia.
Ben, com ho faig bé per preguntar-li això. M'ho dic perquè està molt bé que passin coses com aquesta a la política, perquè tranquil·lament, i sent honestos, jo li podria haver preguntat pel nom de Pere Macias i se'm podria haver respost amb allò d'aquell senyor de dretes que... Bla, 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 bla. És evident que Comuns està en contra que Jaume Collboni formi o intenti formar govern amb Xavier Trias, amb Trias per Barcelona. Ara bé, Xavier Trias ja ha dit que deixa l'Ajuntament de Barcelona. Ho entendrien diferent els comuns si es proposés formar govern amb Junts i no amb Trias?
És que no és una qüestió de Trias o Junts, és una qüestió de què hem proposat tota la campanya electoral i els darrers 4 anys. És una qüestió de què voten. Per això jo et deia abans, jo puc tenir una ideologia diferent a la del Pere Macias, perquè hi ha moltes coses amb les que segurament no estem d'acord, però concretament en el desenvolupament de les polítiques de sostenibilitat i contra el canvi climàtic, sí, ens hem posat d'acord, no? Per tant, endavant, no? Hi pot haver-hi aquesta connexió. Però jo sé que segurament, si parlem de l'aeroport, pues segurament no estem tan d'acord. I clar, en el cas de Xavier Trias, que al final Xavier Trias no és una cosa diferenciada del seu partit, tot i que ha intentat tota la campanya no parlar del seu partit, però Xavier Trias és Junts per Catalunya, i Junts per Catalunya és Xavier Trias. I la campanya que han fet és contra un model de Barcelona que hem liderat aquests darrers 8 anys, i han dit, no, que torni la barra lliure, que els pisos, pues que la gent que tingui diners tingui accés a l'habitatge. No han fet res pel lloguer dels habitatges, ni una sola votació, ni al Congrés, ni aquí, ni a Catalunya, perquè han tingut la responsabilitat a Catalunya molts anys. Els primers, jo li deia, no, abans, el senyor Calvet, no? El senyor Calvet, jo vaig pactar el tramvia, però amb lo dels pisos turístics no me'n vaig en sortir. No me'n vaig en sortir. I la proposta era la mateixa. La proposta que ara ha aprovat la senyora Capella, la consellera Capella, era la mateixa que té des de l'any 2020 el senyor Calvet a sobre de la seva taula. Des de fa 3 anys que podríem tenir això. I no es va fer perquè Junts per Catalunya ho va bloquejar al Parlament. Per tant, aquesta és la proposta que han liderat a Barcelona, no? És una proposta, doncs, que va en contra del nostre model. Per això, evidentment, no volem que governin a la ciutat. No volíem que tinguessin l'alcaldia i, evidentment, ara no volem que entrin a govern perquè creiem que va malament a Barcelona. Als 4 anys del període de Xavier Trias, Barcelona no va liderar res.
Em parlava d'habitatge. Barcelona en Comú va fixar 50 prioritats a Collboni per negociar aquell intent d'acord de govern, entre elles la garantia del 30% de l'habitatge protegit, però PSC i precisament Xavier Trias van acordar posar fi a aquesta mesura.
Clar, veus? Un altre dels exemples que va en contra d'una de les polítiques innovadores i importantíssimes. Què estem dient amb aquesta mesura, el 30%?
Però el govern dels comuns havia fet els deures en matèria d'habitatge social?
Havíem fet tot el que podíem fer des d'una ciutat que no té competències. Hem posat més recursos que cap altra administració, en aquests darrers 8 anys. Ni la Generalitat ni l'Estat ha posat els mateixos recursos. Hem fet les promocions més grans, no sé si l'has vist, la de Glòries, és increïble, aquella promoció. Però totes aquestes promocions, que són noves, després tot el tema dels habitatges temporals, no?, que són els a prop, que no són temporals, sinó que són, és una, o sigui, són una construcció que es fa més ràpida. Després, hem modificat ordenances per facilitar la construcció, hem incorporat mesures com la del 30%, hem fet compres de tanteig i retracte com cap altra administració. O sigui, hem fet de Generalitat i d'Estat alhora, quan som una ciutat i no tenim les competències ni els recursos. I, en canvi, ha sigut una de les coses que, si tu mires les nostres inversions i el nostre pressupost, ha estat absolutament prioritari, no? I el 30% és una mesura que és capdavantera i innovadora, perquè aquí a Espanya no s'havia fet en cap lloc, però la Llei pel dret a l'habitatge de l'any 2007 incorporava la possibilitat de tirar-se endavant. I és una mesura que el que fa és dir-li a un propietari d'un sòl o d'un edifici que el vol reformar o que el vol refer, no?, a la ciutat que ja està feta, no les zones que estan per desenvolupar. No estem parlant de la zona franca marina, no?, diguéssim, ni estem parlant del 22 arroba. On hi ha solars a la ciutat té una altra regulació. Però la ciutat construïda, l'Eixample, que ara arriba un fons d'inversió, compra un edifici sencer, el buida de veïns, el refà i passa de posar lloguers de 700 euros a 2.500, no?, per posar-te un exemple, perquè sabem que això ha passat. Pues aquí el que els estem dient és no, no ho podràs fer amb tots els habitatges. El 30% dels teus habitatges hauran de ser un preu assequible, que no social, eh? És diferent. És que a vegades es barreja aquesta mesura amb l'obtenció d'habitatge social. No, estem dient que tu o jo puguem accedir a un habitatge a un preu assequible, que és el que ha de fixar la llei de la regulació dels lloguers. Per tant, o de compra, no? Una compra que ja està regulada per part de la Generalitat, que és el preu d'habitatge protegit. No? I estem parlant de 200 a 260.000 euros, que tampoc és que no es los regalen, eh? Los pisos, que sembla que estiguem parlant de que ens els deixin per un euro, i no. Estem parlant de que controles l'especulació que es fa amb aquest habitatge. Regules. Què ens diuen els promotors? Ui, és que haurem de fer una doble escala, perquè els rics entrin per un costat i els pobres per un altre. I dius, però a veure, un moment, que estem, ens estem tornant bojos amb aquesta, o sigui, amb aquest plantejament?
El que no... Això ho han dit alguns promotors, literalment?
Literalment. Quins? No, l'APCE, que és l'Associació de Promotors de Catalunya, a mi m'ha dit, literalment, bueno, m'ho ha posat per escrit en les al·legacions, per evitar la doble escala, t'has d'agregar aquesta mesura i m'has de deixar que te la pagui, que te la monetaritzi. És a dir, jo faig un edifici d'habitatges de luxe a l'Eixample i et dono uns calarons, el preu d'aquests 30%, i tu, Ajuntament, quan puguis, ja construiràs això a la Marina, renunciant a fer habitatge assequible a l'Eixample. I va d'això, aquesta mesura va de si, primer, la responsabilitat és només pública de fer habitatge que puguem pagar els veïns i veïnes? No, és pública i és privada. Perquè els privats són els que s'han beneficiat d'unes regulacions històricament del preu del sòl i després han especulat i han pujat els preus lo que han querido y más, no? Han creat una bombolla immobiliària, de fet, no? Que l'hem patit i l'hem pagat també aquí, les famílies, les persones vulnerables. Per tant, en aquest context, el que ha de prevaldre és el dret, la garantia del dret. I això és el que nosaltres estem defensant amb aquesta proposta i estem defensant, a més, que tota la ciutat hi hagi barreja. El que no pot ser és que la gent amb menys recursos, i no estic parlant de la gent que té una necessitat social, que aquí sí que l'administració ha de garantir que tinguin accés a un habitatge, no? A les seves condicions, perquè no poden ni pagar els preus d'habitatge protegit. Per això hi ha una mesa d'emergències, no? Per dones, per exemple, que han patit maltractament, per persones que s'han quedat sense casa, etcètera, etcètera.
Però... És a dir, Fundació Arrels, que cada vegada que els tenim, denuncien la falta de recursos clar. Municipals per fer front al sensellarisme.
Clar, per exemple, no? Perquè és que són molts recursos el que necessitem i una ciutat, i nosaltres ho assumim. Assumim que hem posat tots els recursos que hem pogut, perquè al final jo tinc un pressupost limitat, tinc els ingressos que tinc, i no tinc més capacitat, i jo, la capacitat que té l'Ajuntament de crear fiscalitat, que és el que et dona més ingressos, és molt reduïda en relació a la que té un Estat o una Generalitat, no? La Generalitat i l'Estat poden fer política fiscal que els hi permet, que és una de les coses que hem demanat tantíssimes vegades, no? Que hi hagi una reforma de fiscalitat ja definitiva que faci que els que més tenen més paguin. I això donarà més recursos que, a més, baixaran al govern de la Generalitat i baixaran també als ajuntaments, no? I, a més, posar en crisi el model de finançament, no? Dels ajuntaments, que sempre és escàs. Absolutament d'acord. Necessitem més recursos per abordar millor el tema del sensellarisme, per abordar millor el tema de l'habitatge social, però que també necessitem és que els privats, els promotors privats, les empreses, no, que fan construcció a la nostra ciutat, també es corresponsabilitzin i els importi que la ciutat de Barcelona no només visquin les persones que poden pagar uns lloguers de 1.500 o 2.000 euros al mes, no? Sinó que es responsabilitzin i posin uns lloguers assequibles, perquè els sous són els que són. I estem destinant més del 40% dels nostres sous a pagar el lloguer.
La solució, per exemple, és aprofitar solars buits com els que han quedat al famós Cubo i la ruïna que és en Mansino Erro de la Sareb?
Aquells són de la Sareb i també tenen un percentatge d'un fons d'inversió. O sigui, no són al 100%, totalment. O sigui, qualsevol opció de solars, de... Per exemple, una de les mesures que jo vaig impulsar, que també incorporava la llei i no s'havia desenvolupat mai, és que al cap de 2 anys... de tu tenir un solar en propietat sense fer-hi res, sense demanar una llicència, sense haver activat, no, una construcció, l'Ajuntament el pugui expropiar. Perquè el que no pot ser, no és que jo vulgui quedar-me'l perquè sí, és que el que vull és que tu facis la feina i que puguis desenvolupar allà habitatge, i si has de dedicar un 30% perquè estàs en sòl consolidat urbà, és a dir, amb la ciutat construïda, o has de dedicar un 40% o un 50% perquè estàs en una altra zona de transformació de la ciutat, pues a preu assequible ho facis, perquè necessitem la mobilització de tot aquest habitatge. Per exemple, el 22 arroba, jo vaig haver de fer una nova modificació de pla general metropolità per reactivar molts solars que s'havien quedat encallats al cap dels anys i que allà hi ha doncs, uns propietaris, uns promotors, que alguns són internacionals, uns altres són d'aquí, però que no tenen pressa. Estan esperant a que els números no els hi quadrin. A vegades em diuen, no, la viabilitat. Viable és todo. Perquè si fos no viable, es podria denunciar. De fet, el 30% ens van posar, no sé, 200 contenciosos administratius. Saps quants han guanyat? Zero. Estan tots guanyats per part de l'Ajuntament, perquè és una mesura que reconeix la viabilitat econòmica de les operacions. No estem demanant-li a ningú que regali duros a quatre pessetes. No. Estem demanant que si havien de guanyar 200, o pretenien guanyar 200, doncs igual només guanyaran 100. Guanyaran, sempre guanyaran, però una miqueta menys, perquè la ciutat també guanyi. Això és el màxim que pot fer una ciutat, per desgràcia, perquè hauríem de poder fer més coses.
Tornem a parlar un momentet del tramvia i ja anem acabant aquesta entrevista d'avui amb Janet Sanz. Ho dic perquè fa uns dies la Sindicatura de Comptes va detectar un sobrecost final de les obres del trambaix del 50% i d'un 35% al tram Besòs respecte al que es va pressupostar. Així ho conclou un informe relatiu a l'ATM corresponent a l'exercici del 2021.
Clar, això té relació amb allò que et comentava abans, no? El sistema en aquell moment en el que es va determinar com es feien aquest tipus d'obres, no? La Generalitat no tenia recursos i el que feia és traslladava aquestes inversions a, no des de, diguéssim, la inversió pública, sinó a unes empreses. A partir d'aquí, quan passen aquestes coses, és com el que ens passa, no? Quan tu concessiones un servei durant molt de temps, com l'aigua, no? De Barcelona, o l'energia, que acabes perdent el control. És molt important tenir el control perquè no hi hagin sobrecostos, perquè tu puguis assegurar-te que allò que estem pagant des de lo públic és allò just que s'ha de pagar, no? I per tant, per això aquí hem canviat el model i amb aquest nou projecte de tramvia de connexió, o sigui, de finalització de la xarxa tramviària, els recursos venen d'inversions de l'Ajuntament i d'inversions de la Generalitat sense donar-li diners a cap empresa privada, no, diguéssim, perquè faci aquestes obres, no, més enllà de que es presentin als concursos i a les licitacions.
Ho dèiem abans, Ernest Maragall s'acomiadarà del ple el 22 de desembre. Xavier Trias diu que també ho farà a principis d'any. Ada Colau acabarà el seu mandat com a regidora de l'Ajuntament?
Això li hauries de preguntar a ella. Jo crec que la senyora... No,
Janet Sanz, es veu alcaldessa de Barcelona?
No, clarament que no. Jo estic molt, molt feliç fent la feina que faig, al costat, a més de l'alcaldessa de Colau, amb qui he treballat colze a colze aquests darrers 8 anys i vull continuar treballant-hi molt de temps, perquè, bueno, per mi és la persona, no, que ha liderat i amb la que hem pogut construir totes aquestes propostes i aquest model. A més, ara mateix, l'alcaldessa Colau està absolutament doncs, dedicada aconseguir que Barcelona tingui aquest govern fort que es mereix. L'Ada, permetem que la tutegi també aquí en directe, perquè no només és l'alcaldessa i també la líder del meu espai polític, també és una amiga, i crec que és una persona absolutament enamorada de Barcelona, que el que vol és el millor per Barcelona. I ara mateix el millor per Barcelona és precisament doncs, que Barcelona tingui un govern fort i un govern que pugui liderar els reptes que tenim, com hem fet aquests darrers 8 anys, que continuen aquesta direcció. I ella està ara absolutament dedicada a que passi això, que hi hagi aquest govern, i per tant, doncs, el seu futur, a més ja sabeu que ella quan ha de dir alguna cosa ja ho diu ella sola, per tant, de moment aquí estem en equip, treballant per fer de Barcelona, com sempre, doncs, el millor lloc on poder i voler viure.
I dues qüestions ràpides, si em permet. Com canviarà el funcionament del grup municipal dels comuns amb la marxa de Jordi Martí al Ministeri?
Doncs els reajustos són relatius, perquè ja nosaltres tenim una forma de treballar doncs molt, molt col·legiada, molt en equip. Som un equip. Els comuns és una de les coses que ens identifica, és que som un gran equip de persones que ens hi deixem la pell i, per tant, ja estàvem treballant colze a colze, no? Entre el Jordi i jo mateixa ja era una de les qüestions. També hi ha la Gemma Tarafa, que com sabeu, és l'exregidora de Salut i que també doncs, està molt implicada en el dia a dia, i tot un conjunt de regidors i regidores que seguim doncs, desenvolupant aquestes tasques, tant d'explicar projectes, la visió que tenim de denunciar allò que no es fa bé, etc, etc, i evidentment el lideratge, com us deia abans, de l'Ada Colau. A partir d'aquí, el que jo crec que una de les coses positives és que també, doncs, amb la configuració del govern de l'Estat, el fet de que, no, tant l'Ernest Urtasun sigui ministre com el Jordi Martí, secretari d'Estat de Cultura, a més una de les qüestions fonamentals a Barcelona i a Espanya, el que demostra és que el model Barcelona s'extén, no? I allò que hem fet a Barcelona, per exemple, amb el Pla de Drets Culturals, amb la democratització també de determinats equipaments que estaven en mans privades i ara són de gestió comunitària i que tenen un, no, una relació amb el barri, com Paral·lel 62, etc., doncs sigui un model que s'extendrà també a la resta de l'Estat, i això és una garantia positiva, doncs això, de les polítiques que hem fet a Barcelona. Per tant, Barcelona en Comú, de fet, s'expandeix, arriba al Ministeri i podrà seguir fent moltes d'aquestes polítiques allà. Per tant, molt, molt contentes de la presència d'aquests, no, d'aquests perfils comuners a Espanya.
Comuners, eh?
Comuners, comuners, total. I a Barcelona pues, seguirem doncs, treballant moltíssim, també.
Ara et deia, els comuns s'expandeixen. Jo sé que la política municipal ho deixa tot clar una mica de banda, aquella política més grandiloquent, més d'estat, etcètera, etcètera, però sí que vull preguntar-li com està vivint Janet Sanz tota aquesta guerra oberta entre Podem, Sumar, Podem...
Bueno, aquestes coses realment fan, no? O sigui, sí que t'entristeixen una mica, no? I jo personalment que crec que pues, persones com, no? Com Pablo Iglesias o la pròpia Irene Montero, no? Aquests lideratges que crec que han fet coses increïbles a la història del nostre país, o sigui, si Espanya va tenir un govern de coalició, el primer govern de coalició progressista de la història del nostre estat és gràcies a, doncs, a personatges com Pablo Iglesias, no? Persones que s'han dedicat a treballar, a posar els interessos de la gent, no? Al davant de tot. I després, bueno, amb les diferents lleis que ha impulsat també el Ministeri d'Igualtat, és a dir, tenim realment una, no? Una política que és molt important. Llavors, a mi em sap greu, no? Quan entres en aquestes dinàmiques i ho visc amb, bueno, doncs això, amb tristor, perquè al final acaba costant de veure, no? Quins són els motius reals, no? I jo crec que en política has de ser molt generós, sempre, sempre. Crec que la generositat, no estem aquí, el partit en si mateix no és un fi, i per tant, no? El fi és transformar la societat. Jo vinc d'una tradició política que s'ha transformat històricament moltes vegades, no? I ha canviat, per què? Perquè el partit en si mateix no era un fi, no? I per tant, jo crec que això expressa aquesta voluntat de generositat, de garantia de que les persones i el projecte, no, que tu defenses estigui per davant de tot, no? I crec que, bueno, a vegades no és possible, però jo ho visc amb tristor, això.
Janet Sanz, regidora i portaveu adjunta de Barcelona en Comú a l'Ajuntament de Barcelona, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
La Mercè! Oh, Dios mío! Eres preciosa, si la gente viera fuera de antena cómo eres, es que eres tremenda, tía. Eres maravillosa. Pero es que enciende el micro, se enciende el piloto rojo y te pones muy formal. Vale, muchas gracias.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes. Hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel als nostres torrons.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
La caravana, amb Joan Trias.
Bravo, que bravo!
Ara em pensava, truquen! Saps el que vull dir?
Truquen a la porta.
Sí o no?
Àngels, que truquen a la porta.
Mira, mira que nadalens estem. Mira, 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 mira. Ai, bravo, cap bravo.
Se m'ha fet una observació...
Què?
...respecte a aquest tuneig, tuneo de la...
Mira, 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 mira.
Sí, sí, els renos. Són els
renos. Molt bé.
Tuneig de la sintonia que sí. Podria ser una mica desquiciant per l'oient. Perquè no para. No para, no para.
Pot ser, pot
no
ser, para, pot no ser una mica.
Però, bueno, amb José ja anirem alternant, vinga, alternant. Val? Bravo, cap bravo. Escolta.
Què?
Trias.
Bon Nadal, eh?
Bon Nadal.
Es pot dir ja.
És que ara, espera... És
si
que...
ho diu cap bravo...
Mira, exactament. Cap bravo és el pistoletazo de salida.
Ara.
El pistoleteig de sortida.
Pistoleteig, eh?
En català. Bueno, no sé com es diu això. Pistoleteig estarà bé, no? Del Nadal.
Tret.
És que dic una cosa. Ah, és... El tiroteig.
El tret.
Va, que sona pitjor.
Tiroteig, no.
Tiroteig.
El
sembla
tret.
Que estiguem a un col·legi als Estats Units. Bueno, escolta una cosa. Cap bravo, cap bravo, el nostre supermercat de confiança, the best supermercator,
supermercator
of the world.
El supermercat igual era
of, on the world, com diuen, Anna Botella. Anna Botella.
Va, va,
bueno,
va.
Total, que ja tenim aquí la cistella del desembre. Tenim moltes ganes, eh?
Sí?
Estava una mica fart del bio.
Ja...
Sí, érem moltes setmanes amb el bio. I ara és...
Que estava bé, el bio.
Ara és la cistella nadalenca.
Ep,
brutal.
Poca
Trias,
broma, eh?
Brutal. Mira, tenim la cistella... Trobareu, eh? La cistella que podeu guanyar, que és per vosaltres. Ara us faré la pregunta del dia. Tenim torró tou.
Ep.
Praliné de tres xocolates.
Poca broma, aquí.
Panetone.
Veus?
El gran, que sí, tu ja l'has...
El gran, el gran.
El gran, no el mini, que jo compraré avui en homenatge a Núria Ros. Torró d'Alacant, no qualsevol
no,
merda.
No, 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 no. De el d'Alacant.
La cuna
ara.
Del torró, torró d'Alacant. O palets de torró. O sigui, hi ha algunes que porten una cosa... És variat, no saps què et tocarà. Uns palets de torró i cacauet. Val? I cacauet. Ets al·lèrgic?
No,
perfecte. Hi ha molta gent al·lèrgica al cacauet avui en dia. I després, com a complement dels dolços, trobareu mini tortes de ceba caramelitzada.
Oh, que bo.
Això ja en una barreja no, no, entre dolç que... i salat. Fantàstic. I pinya en el seu suc. Pinya, això és un clàssic. O sigui, si no menges una mica de pinya...
Absolutament.
O melocotón en almíbar.
Còctels de gambes.
Exacte. I espaguetis. Tenim espaguetis també.
Mira.
Que també poden ser molt nadalencs, segons com...
Una mica...
És que no t'agafo. No, ara no sé per on vas.
Una mica random.
Sí, els espaguetis... Jo crec que els amics de Cap Bravo, que són molt de jugar, són gent de jugar...
Jo crec que sí, és dit, un divertiment.
Han dit, ara pon unos espaguetis...
Ara, mira, que no se'ls imaginaran.
I los despistaremos.
Ara.
Tots, saps? Està molt bé. Després tenim el producte d'higiene personal, perquè recordeu que tot i que sigui Nadal, us heu de dutxar. Per tant, tenim oli en loció de camèlia i laca d'ungles.
Per posar-se guapo
bel.
Pel
exacte,
31 de desembre.
Pel 31 de desembre clar. O pel 24
o pel 24
bueno, és que hi ha moltes dates senyalades. I us heu de posar guapos per l'ocasió. I la revista Sabor.
Ara, Sabor.
Sabor. Sabor de barrio amb propostes... Mira, perquè Can Bravo és un supermercat de proximitat. Clar. Sabor de barrio, com deia Gato Pérez. Amb propostes per una alimentació saludable, aquesta revista, i consells per consumir de manera responsable.
Ara.
responsabilitat.
I és que Cap Bravo són...
Són legión.
Legión.
Legión. Ja faig jo l'efecte. La Núria de vegades no sap si sóc jo o és l'efecte. Ja dubta.
No.
Sóc tan versàtil.
Fa cara de saber qui era.
En aquest cas...
Què?
La pregunta, ara. Sí. A veure, la pregunta que Bravo per guanyar aquesta primera cistella de nadalenca. Home, jo crec que avui hem de tenir molt present la diva, no? ¿O no te quieres enterar?
No te quieres enterar, yeah, yeah. Que te quiero de verdad, yeah, yeah, yeah. Y vendrás a pedirme de rodillas.
La versió xula, eh?
Vendràs a pedir-me de rodillas coses, tries. Vendràs de rodillas i jo te diré...
Ja passa,
quita,
això.
Perro.
Ara.
Yeah, mira, yeah. És que pensava aquest matí que tinc ganes d'aquest... Que... Ah, no, perdona, que sí, se m'ha colat. Aquest cap de setmana coneixíem com hem vingut comentant l'amor de la grandíssima Concha Velasco.
Sí.
Gran entre grans, lliurada tota la seva vida a l'espectacle, la cultura i l'entreteniment. Ha fet mil coses, Joan, mil.
Ai.
La seva fulla de serveis és infinit. Per tant, avui us preguntem sobre la figura d'ella, com la definiríeu? Aquesta és la pregunta, en dos parts. Podeu contestar el que vulgueu. Una mica el tema és Concha Velasco. Quines sensacions us desperta? Quins records teniu? Quin dels seus treballs us agrada més? Pel·lícules que recordeu? Les xiques de la Cruz Roja? Programes de televisió? Va fer sorpresa, sorpresa.
Ep.
Durant un temps, no sé si te'n recordaves. I teatre, sí. Moltíssim teatre. Però jo què sé, a lo millor segurament televisió i cinema és on la teniu més ubicada. Doncs parlem avui, amics oients, amigues oients, de la figura de Concha Velasco, com la definiríeu i quin